Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre anuncio, doncs, amb l'equip que m'acompanya i que fa possible que tot això sigui real. Un equip que està format per persones encapçalades pel Toni Olivella, l'impagable Toni Olivella, que s'encarreguen, doncs, ells, junt amb l'ajuda que té del Marc Pujol, doncs, de totes les qüestions tecnològiques del aspecte de la ràdio, diguem-ne, micros, resistències, potenciòmetres, totes aquestes històries. I també la col·laboració de la Goretti Martínez, que, com sabeu, aquestes coses que jo explico aquí, aquests records de personatges o de fets històrics, diguem-ne que es tenen reflex en la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on podeu consultar-la sempre que vulgueu, està a la vostra disposició. I d'això se n'encarrega la Goretti Martínez, que agafa els intervals aquests de so que jo faig i els penja d'allà perquè vosaltres pugueu accedir-hi. Però hi ha una tercera pota de tot això, la música. La música, que sempre la ràdio és com una mena de complement, perquè és allò de que tu vas fotent un rotllo com el que estic fotent jo ara i la gent diu, va, posa una mica de música que almenys ens distraurem i tal. Doncs ara ho farem, perquè nosaltres també posem una cançó per començar el programa. I com que ja fa uns quants dies, i de fet un parell de setmanes, que estem ficats a dintre de la primavera, doncs hem buscat una cançó que parlés de la primavera i ens hem recordat del nostre estimat i admirat Leo Ferrer, i aquella cançó que porta per títol C'est le printemps, és a dir, és la primavera. Leo Ferrer.
Y a la nature qui est tout en sueur, dans les hectares, y a du bonheur, c'est le printemps. Y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux, eux, ils disent pas non, c'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs, y a même du printemps chez le malheur. Y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe, papa, c'est le printemps. Et y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Et y a la pluie qui est passée chez Dior pour se payer le modèle Soleil d'or. Y a la route qui se fait nationale et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Et y a de la luzerne au fond des lits et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Et y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et il y a le Beaujolais qui la ramène et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu.
De maig de l'any 1767, el dia que neix a la ciutat espanyola de Badajoz Manuel de Godoy i Álvarez de Faría, més conegut com el Godoy, eh? De fet, ell era fill de José Godoy, un militar, coronel de l'exèrcit, i de Maria Antonia Álvarez de Faria, nobles tots dos, i entre els dos havien reunit una hisenda doncs, que estava força bé, vull dir que, per tant, eren de bona família, que es diria ara. El pare, com dèiem, era coronel de l'exèrcit i es va encarregar de l'educació física del seu fill perquè pogués seguir la carrera militar continuant allò, la nissaga de tus abuelos. El 1784 el van enviar cap a la cort de Madrid i va entrar a la guàrdia de corts del rei en aquell moment, Carles III, on ja hi estava, diguem-ne, treballant el seu germà Lluís. Això vol dir que bueno, el noi ja anava recomanat. En 4 anys va fer una pujada espectacular, ja brigadier, després mariscal de camp, després sergent de la guàrdia, fins que el 15 de novembre de 1792 va arribar a primer secretari d'Estat, és a dir, agradi o no, a primer ministre, o a, com es deia en aquell moment, a ministre universal. Una cosa absolutament fulgurant, com diem, en 4 anys, que molta gent, malgirbats, explicaven perquè deien que, bueno, és que amb la reina Maria Lluïsa, la dona del Carles III, doncs li fa molt el pes i li agrada molt, però, per una altra banda, hi havia els que deien que no, que tot era una qüestió política. A França hi havia començat la revolució, cada cop més radicalitzada, i aquí els que manaven, el Floridablanca, que era el ministre, i el Conde d'Aranda, que també era, doncs no tenien una actitud massa enèrgica, i per tant el Godoy els havia plantat cara i els havia dit, escolta, heu de fer alguna cosa. A més de tot això, el que, diguem-ne, els prínceps d'Astúries buscaven algú perquè quan arribessin a Nadal els hi hagués d'agrair moltes coses i així ells poguessin manar i fer el que volguessin. El Godoy, de fet, el 7 de febrer de 1793 declara la guerra a França. I per què? Perquè doncs ha estat guillotinat el Lluís XVI fa un mes, ell ho havia intentat políticament i diplomàticament evitar, però no ho va poder fer, i per tant es va enxirinar i va declarar-los la guerra, com dic, a França. Però va formar una aliança amb Gran Bretanya, Aranjuez va signar un conveni amb Gran Bretanya, i fruit d'això el Carles III va dir, oi, que bé que ho fa aquest noi, i li va donar una gran condecoració. Però aquella guerra en França no va acabar de tenir un guanyador, i aquell escenari que es dibuixava, Espanya afavorida o lligada amb Anglaterra i en contra de la França revolucionària, va acabar signant la pau de Basilea, on Espanya doncs, es va costar a França, regalant-li uns territoris de la illa de Santo Domingo, per exemple, a canvi dels territoris peninsulars que havien conquerit a França i per quedar-se'l, que França havia conquerit i que els hi va tornar. El Godoy va ser investit com a príncep de la pau i així serà conegut durant tota la seva vida. Acabada la guerra, el Godoy, com dèiem, s'acosta a la República Francesa, fa el primer tractat de Sant Ildefons, amb la por de que els anglesos, com que els ha tingut fora de la pau de Basilea, ataquin els territoris de les colònies, però també per apaivagar, per calmar les idees republicanes, perquè dels enemics espanyols. No? La derrota de l'esquadra espanyola que es produirà el 1797, la pèrdua de l'illa de Trinitat, i també la negociació que paral·lelament, perquè tot això és un problema de jo sóc amic teu, tu no ets amic meu, França i Anglaterra fan, acaben per fer caure Godoy el 1798. Però ell no es dona per enterat i, de fet, recuperarà el seu càrrec el 1801, després de que hagi pujat a França Napoleó, que ja sigui cònsol, i ell hagi negociat amb ell el segon tractat de Sant Ildefons, on li prometia a França que l'ajudaria a recuperar la Louisiana nord-americana, on s'associa amb la flota francesa i on declara la guerra a Portugal, que està aliat amb el Regne Unit, la guerra de les taronges, que se'n diu, una guerra que de totes maneres durarà molt poc, perquè durarà pràcticament un mes i escaig, i Portugal signarà la pau, cedint terres a Espanya, tancant els ports a Gran Bretanya. Amb el pretext de que el Godoy afavoria els anglesos, el Napoleó decideix apretar-li més els cargols i obliga Espanya a signar un conveni de neutralitat i una aliança militar que serà la tercera coalició i que serà la que donarà com a resultat la derrota a la batalla de Trafalgar i que el príncep hereu del Carles III, el Ferran VII, doncs comenci a fer el borinot, diguem-ho així, i comenci a maniobrar en contra d'ell, forçant-lo a acostar-se més a Napoleó, que llavors li exigirà a Espanya que s'adhereixi a la seva lluita contra el Regne Unit, mentre que d'amagat va negociant els europeus. Napoleó va negociant amb el Ferran VII i prometent al Carles IV que repartiran Portugal quan facin el tractat de Fontainebleau. Poc abans d'aquesta ratificació, les tropes franceses entraran a Espanya, el Godoy descobrirà les maniobres del Ferran, vaja, i es produirà tot el sarau aquell que portarà a que el Carles IV, que al final ha pres el regne d'Espanya, doncs abdiqui primer en el seu fill Ferran i després aquest abdiqui amb el José Bonaparte. Quan s'acabi la guerra d'independència, les coses tornaran a la seva, diguem-ne, originalitat. El Carles IV abdicarà en el Ferran VII. El Ferran VII, com que no vol veure el Godoy, el fotrà fora, l'exiliarà a Roma, i quan la vida se li acabi, el 4 d'octubre de 1851, aquell Godoy, aquell ministre o príncep de la pau passarà a la història. I com que hem estat amb això, amb Godoy amunt, Godoy avall, recordo, i hem recordat, que hi va haver-hi en un moment determinat un cantant sud-americà que anava acompanyat d'un conjunt, d'una banda, que es deia Carlos Mejía Godoy, i que cantava amb los de Palacagüina, i que tenen una cançó que està, mira, per entretenir, per canviar d'estil, Flor de mi colina, que, bueno, van ser molt... cantaven una cançó que deia Los perjúmenes, son tus perjúmenes, mujer, però no hem volgut posar aquella perquè va ser molt sentida. Posem aquesta, Flor de mi colina, Carlos Mejía Godoy i Los de Palacagüina.
Cañada, no te importo nada cuando estoy aquí. Te doy mis tonadas por las madrugadas sin poderte ver. Llego a tu ranchito como un huerfanito suplicando amor. Y la luna blanca sobre la barranca parece toser.
No, negrita linda, no me hagas sufrir, que tendré el cuidado de hacerte feliz. Flor de mi colina, que no quiera Dios nazcan espinas donde paso yo.
Ya está de amarillo todo el sardinillo del solar de Juan. Murió de repente y ahí dice la gente que yo lo maté. Que murió de celos por aquel pañuelo que te regalé. Pero eso no es cierto porque antes de muerto platiqué con él.
No, negrita linda, no me hagas sufrir, que tendré el cuidado de hacerte feliz. Flor de mi colina, que no quiera Dios que nazcan espinas. Soy yo.
Ya mis posaderas rotas por doquieras de tanto montar me reclaman tregua, pues son 7 leguas pa' venirte a amar. Si me voy de farra, la aurora me agarra del roto calzón y subo a la cima con mi mandolina puesta de parchón.
No, negrita linda, no me hagas sufrir, que tendré el cuidado de hacerte feliz. Flor de mi colina, que no quiera Dios que nazcan espinas donde paso yo.
13 de maig del 1977. El dia que torna a Madrid des del seu exili a Moscou la que fou líder del Partit Comunista Espanyol, Dolores Ibárruri Gómez, àlies o més coneguda com la Passionària. La Dolores Ibarros i Gómez, aquesta, havia nascut a Gallarta, era fill d'una família, filla d'una família minera. El seu pare, l'Antonio Ibarros, era un obrer de tendències carlistes, que li va donar el nom. Ell era expòsit, no tenia família, i per tant li van posar el nom del poble. Bé, sigui com sigui, la mare, en canvi, procedia de la província de Sòria i eren un matrimoni normal, que l'any 1910, obligats per les condicions econòmiques, van haver d'agafar la filla i dir-li: mira, nena, ho sentim molt, però has de deixar d'estudiar, anaves a ingressar a l'Escola Normal de Mestres perquè volies ser mestre, però no podrà ser, has de començar a treballar. I la noia es va posar a treballar de costurera i també a fer de minyona. Normalment, en aquelles èpoques, el matrimoni era una sortida d'aquestes situacions, i el 16 de febrer de 1916, a 21 anys, la noia es va casar per l'Església, curiosament, amb un minaire, amb un miner socialista, Julián Ruiz Gaviña, que es van traslladar a viure, que vivia a Múzquiz. Ella, molt aficionada a llegir, la condició de líder minaire del seu marit i d'estar proper dels socialistes va fer que pogués començar a estudiar tots els moviments d'esquerra, tenir coneixements de marxisme, que anirien canviant el seu pensament, assumint la doctrina, diguem-ne, marxista, allò d'alliberament de la classe obrera. De fet, va participar amb el marit a la vaga general de 1917, allò veient ben vist l'èxit de la revolució bolxevic de Rússia. Es va integrar ràpidament amb una agrupació socialista, va començar a escriure articles on va fer famós, conegut inicialment, el seu pseudònim de Passionària, a la premsa obrera. Va acompanyar la scissió comunista que es va produir del PSOE l'any 1919, amb la creació i la fundació del Partit Comunista Espanyol, i amb un que riu: tu vales mucho, nena. Des del començament va ocupar càrrec de responsabilitat el Partit Comunista, va ser detinguda, naturalment, també molts cops per la policia, i el 1930 va entrar al Comitè Central. L'any següent es presenta a les eleccions a Corts Constituents sense menjar-se un torrat. I, per tant, el 1931 el partit li diu: escolta, vine cap aquí a Madrid, que treballaràs al diari El Mundo Obrero, i que et farem presidenta de la Unió de Dones Antifeixistes. Mentrestant, ella s'està divorciant del seu marit perquè ha conegut el Francisco Antón, que és un dirigent del PC madrileny, 14 anys més jove que ella, i que li donarà, i entre tots dos faran 6 fills. Quan s'acabi la revolució d'Astúries de 1934, la Dolores encapçalarà el moviment del Socors Roig Internacional, intervenint en el 7è Congrés de la Internacional Comunista, és a dir, comença a tenir projecció internacional, i paral·lelament amb això és triada diputada per Astúries a les eleccions generals de 1936. Però clar, arriba la Guerra Civil. Ella serà triada a les Corts Espanyoles com a vicepresidenta l'any 1937, i allà es convertirà en un mite per les seves arengues que fa a favor de la República, i perquè li atribueixen aquell lema que va fer forolla, de no passaran, tot i que era una frase encunyada a la batalla de Verdun. Deia que ils ne passeront pas, però que es va adaptar aquí. Va acomiadar les brigades internacionals en un discurs absolutament emotiu i ple de sentiment, però no va poder evitar la derrota de les tropes republicanes el 1939, que la va forçar a exiliar-se i a buscar refugi polític a Rússia, a la URSS. Allà, com que el secretari general del PC a l'exili, José Díaz Ramos, es va suïcidar, doncs la van escollir per succeir-lo l'any 1942, i va exercir com a màxima autoritat del PC, del Partit Comunista Espanyol, a l'exili, fora del país. La seva afinitat amb els governants de la URSS va fer que allò fos una bassa d'oli, tot i que ella ho va utilitzar per combatre i per eliminar la dissidència dintre del propi Partit Comunista Espanyol. Però el 1960 es necessitava gent, i ella va presentar la dimissió per convertir-se, perquè l'havien proposat, en presidenta del PC, substituint-la a ella com a secretària general, Santiago Carrillo. D'aquí passarà, doncs, a la Internacional Comunista, al costat de Togliatti, de Dimitrov i tots els grans gurús, rebent fins i tot el Premi Nobel de la Pau. El Premi Lenin, no el Premi Nobel, sinó el Premi Lenin de la Pau. Tot això no s'estava tampoc de criticar alguns moviments dels seus companys comunistes. Mort Franco, l'any 1977, com diem, va tornar a Espanya, el 13 de maig en concret, sent escollida diputada a les primeres eleccions democràtiques per la província d'Astúries i comprometent-se amb les idees del seu partit, però ja més simbòlic que real. Morirà a Madrid el 12 de novembre de 1989, sent enterrada al recinte civil del cementiri de l'Almudena, Dolores Ibarrurri Gómez, coneguda com la Passionària. I com que era una persona que va tenir, doncs, una rellevància important dintre de la política, doncs era probable que tingués cançons, que li haguessin dedicat cançons. I n'hi ha una que és una cançó musical, no té lletra, però porta per títol Passionària, que va crear, va enregistrar i ara difondrà el Baldo de los Ríos, ja sabeu, aquell típic o aquell clàssic compositor de música més o menys orquestral que vam tenir a Catalunya durant un temps. Aquí teniu, doncs, Passionària, Baldo de los Ríos. De maig de l'any 1998, el dia que mora a la ciutat nord-americana de Los Angeles el mític All Blue Eyes, és a dir, Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra, que era fill únic d'una família d'immigrants italians, la seva mare era comadrona, per cert, amb alguns problemes amb la policia i que va ser empresonada algunes vegades per practicar avortaments il·legals, i el pare, boxejador professional i taverner, que, bueno, era el que feia bullir l'olla a la família. El naixement del Frank, del petit Frank, de fet, va ser bastant traumàtic perquè el part no va anar gaire bé, es va haver de recórrer als fòrceps, pel que sembla, encara que la mare fos comadrona, doncs no, la cosa no va funcionar massa bé, ella va quedar, diguem-ne, estèril, impossibilitada de tornar a tenir fills, i el Frank, doncs, va acabar tota l'operació del seu part amb un timpà perforat a l'orella i diverses cicatrius a l'orella i al coll. A la infància i adolescència, el Frank ja va desenvolupar, diguem-ne, un caràcter xulesc, fanfarró, era molt afeccionat al boxeig i també va agafar ràpidament afició per la música, que li va permetre, doncs, cantar des dels 9 anys a la taverna del seu pare i acompanyat d'una pianola o d'un ukelele o d'alguna cosa que fes música. Imitant en l'estil i la forma de vestir, doncs, els cantants del moment, el Bing Crosby que començava, l'Al Jolson, el de la pel·lícula El cantó de jazz, i dedicar-se a les seves aficions d'atletisme i natació. Ja podeu entendre que amb aquests antecedents els estudis no van funcionar gaire. Ell feia campana cada dia de l'Institut de Nerès, on estava matriculat, i va abandonar els estudis el 1931 sense graduar-se, anant passant a vendre diaris, a fer vida de pandillero i a treballar de camioner, de cronista esportiu, i de fet no li va anar gran malament. Es va comprar un cotxe i va conèixer l'any 1932 a la Nancy Barbato, una amiga seva amb la que es va casar el 1938. Justament en aquell any va decidir participar en un concurs radiofònic que es feia a l'hora amateur del Major Bous, que va fer un pacte amb un trio, els tres flaixos, que es convertirien amb els Hoboken Four, els quatre Hoboken, i que cantarien en aquest concurs. Van guanyar el primer premi, i que era una gira patrocinada per tot l'estat, per tots els Estats Units, patrocinada pel programa, com diem, i que de la que el Sinatra es va cansar al cap de 3 mesos, però tenia una raó. El 1939 aquell el va entrar de vocalista amb el Harry Arden, i era una banda musical que cada nit tenia una emissora a Nova York des d'on matí els seus concerts, i per tant era bastant coneguda. De fet, a partir d'allà, el Harry James, que era el trompetista del Benny Goodman, fixeu-vos que els noms ja comencen a sonar a clàssics, van crear el seu propi grup, i el van agafar com a vocalista. L'orquestra va triomfar, però econòmicament no funcionava i va estar a punt de desaparèixer, però el Sinatra, que entre altres coses tenia bastanta sort, el van a veure el Tommy Dorsey, una de les orquestres més conegudes d'aquell moment, que curiosament buscava un vocalista per substituir el Jack Leonard, que li havia plegat. Naturalment, el Frank Sinatra va dir que sí, i va poder enregistrar el seu primer disc i el seu primer èxit, que va arribar a número 1 a la revista Billboard, I Never Smile Again, No Tornaré a Riure Més, l'any 1940, i després ja va començar sense parar a gravar, i el 1941 va participar en la seva primera pel·lícula, de moment com a cantant del Tommy Dorsey, que feia una actuació dintre d'aquesta pel·lícula. Però el Sinatra no estava content amb això i li diu amb el Dorsey: escolta, jo et dono un any de termini i d'aquí un any jo abandonaré tot això perquè vull fer la carrera en solitari. De fet, tot això comença el 30 de desembre, al canvi de l'any de 1942, quan actua com a estrella convidada a l'orquestra de Benny Goodman i el Teatre Paramount de Nova York. Hi ha un fenomen d'histèria col·lectiva de les noies jovenetes i els xicots comencen a crear clubs d'admiradors, li comencen a caure contractes de ràdio, propostes de cinema, fins i tot la revista Life li fa una portada, i ell, el 1944, enceta el seu programa de ràdio, el show de Frank Sinatra, que estarà en antena durant 14 anys, ni més ni menys. El cinema, en canvi, triomfa menys, perquè es fan públiques, diguem-ne, les seves infidelitats amb la seva promesa, o, bueno, no, amb la seva dona, ja, la Nancy Barbato o Nancy Sinatra, i sobretot, en especial, una a l'any 1950 amb l'Ava Gardner, que acabarà amb la Nancy demanant-li el divorci i ell donant-li el divorci i casant-se amb ella, amb l'Ava Gardner. El 1954, amb un Sinatra en baixa forma, està perdent popularitat, aconsegueix tenir un paper a la pel·lícula de Fred Zinnemann D'aquí a la Eternitat, que li valdrà un Òscar com a millor actor secundari. Això farà que torni a pujar a les millors cotes de popularitat, ofertes de cinema, de televisió, papers dramàtics, musicals, com Els ellos i elles amb el Marlon Brando, o la pel·lícula Alta Societat amb el Bing Crosby. Penseu que en dos anys farà 11 pel·lícules. El 1953 el contractarà a la Capitol Records, quan tothom el donava per acabat com a cantant, però ha localitzat té un director nou, el Nelson Riddle, i per tant la seva carrera torna a enlairar-se i a ser un èxit absolut, a més ajudat per la formació del Rat Pack amb el amb els seus amics, el Frank Sinatra, però també els seus amics, especialment el Sammy Davis Jr. Està a la cresta de la onada, però el 1963 el Consell de Control del Joc a Nevada el processarà per les seves relacions amb la màfia. Els triomfs aniran aguantant, es anirà aguantant la seva fama, més o menys fins al 14 de maig de 1998, que, com dèiem al principi, mora a la ciutat de Los Angeles. I com que us he avançat o us he explicat durant tota aquesta d'això que la primera cançó d'èxit del Frank Sinatra va ser I'll Never Smile Again, no tornaré a riure més, doncs ens ha semblat que, bueno, estaria bé completar aquesta ràpida, aquesta ràpida panoràmica d'aquesta gran estrella de la cançó nord-americana amb la seva primera, el seu primer número 1 a les llistes d'èxit. I'll Never Smile Again. De maig de l'any 1773, el dia que neix a la localitat de Coblença, el polític, comte i després príncep de Metternich, Climent de Metternich. Era el primogènit de Franz Georg Karl von Metternich, que havia exercia d'ambaixador austríac a diverses corts europees, com Trèveris, Colònia, Magúncia, etc., i de la comtessa francesa Maria Beatrice Aloysia von Königen, que va dirigir la seva educació. El pare estava per la política i les feines d'ambaixador. De fet, el 1788 el noi entra a la Universitat d'Estrasburg per cursar els estudis de dret i el 1790 la mare, que el vetlla molt i busca el seu futur, el porta, diguem-ne, a la coronació de l'emperador Leopold II, que es fa, i allà coneixerà i es farà amic de per vida, quasi diríem, del que serà el successor, el príncep Francesc II. I també fa moltes altres amistats. Però se'n va a la Universitat de Magúncia, mentre que col·labora també amb el seu pare, que és en aquella alçada ambaixador plenipotenciari als Països Baixos austríacs, durant els estius. Com dèiem, el Francesc II succeirà el seu pare Leopold el 1792 en el càrrec d'emperador i coincidint amb l'esclat de la Primera Guerra de Coalició que força el Metternich a abandonar els seus estudis i entrar en la carrera militar. Però, de totes maneres, com que també ha agafat fama i és conegut per les habilitats diplomàtiques fruit de les col·laboracions amb el seu pare, el 1794 l'envien a Anglaterra a negociar un préstec amb l'estat anglès, amb el rei anglès. Allà coneixerà, doncs, el rei i coneixerà tots els estadistes, cosa que li serà molt important després per la seva vida, tots els que estan prometent allà com estadistes i com a ministres i secretaris generals, com el William Pitt. L'èxit que té en aquesta missió, que aconsegueix el préstec i més encara, fa que el nomenin ministre, però no podrà començar a exercir com a tal perquè els francesos creuen el Rin, el riu Rin, i envaeixen Àustria. Això els obligarà a fugir cap a Viena, cap a la capital, la seva mare va cap allà i, com que vella per ell, el 1795 aconseguirà casar-la amb la comtessa Eleonor von Kaunitz, filla d'una família molt notable de Viena, que li obrirà els salons aristocràtics i, a més, li permetrà participar en activitats polítiques tan importants com l'any 1797, el segon congrés de Rastatt. Però la derrota final dels austríacs obliga a aquell país a refer, a reorganitzar i a renovar la seva diplomàcia i, per tant, diuen, calla, que teníem aquell noi, el Metternich, que ho va fer tan bé a Anglaterra i totes aquestes coses, i el podem fitxar. I sí, el fitxen, el fan ambaixador a Saxònia, amb seu a Dresde, i allà començarà a configurar el seu equip de treball que li farà servei durant 30 anys, mentre va pujant també com un coet. Primer amb el títol de príncep, després aconsegueix un escó a la dieta imperial, i finalment és nomenat ministre plenipotenciari a Berlín, on farà la proesa, convencerà a l'estat de Prússia de que abandoni la seva fidelitat a França i que passi al bàndol austríac que crea la tercera coalició que ataca Napoleó, que ja en aquell moment ja és emperador. Encara que perden a la batalla d'Austerlitz i al final què han de fer? Doncs cadascú s'espavila pel seu compte i, per tant, en Metternich va negociar amb Napoleó que no els hi faci molta pupa i que ja saben que han perdut. El nomenen ambaixador a França i allà doncs entrarà en contacte amb Napoleó i els seus ministres, en Talleyrand i altres, abans de que esclati la quarta guerra de coalició, sí, on Àustria torna a perdre el tractat de Tilsit els posa en una situació dèbil que no li deixen refer l'exèrcit austríac, i però ell aconsegueix que la coalició entre França i Rússia, que és la que hi ha hagut allà, doncs es trenqui i això provoqui la guerra entre França i Àustria, que suposarà l'ocupació de Viena i el desastre de Wagram, però que a la llarga permetrà que Metternich sigui nomenat ministre d'Estat, que comenci a fer recuperar-se aquesta monarquia austríaca i, sobretot, li evitarà que acabi com l'espanyola, que ja sabeu que l'espanyola, doncs, el Carles IV i el Ferran VII, junt amb el Godoy, doncs, al final acaben regalant-li Espanya a un dels Bonaparte. Aquí no passarà. I, a més, no passarà perquè de la mà del Metternich es aconseguirà que el rei Francesc I d'Àustria posi en mans de Napoleó la seva filla Maria Lluïsa, convertint-la en la seva dona i, per tant, fent una aliança de família, un pacte de família que provoca que els russos i els francesos, i els, sí, els podia, els francesos s'esbatussin, i mentrestant l'Àustria es va refent de la seva derrota militar, i a més el Napoleó es torna boig i diu que van, bueno, volen conquerir Rússia, bueno, doncs ves fent, tira. I quan el Napoleó fracassa a Rússia, el Metternich es posa xulo, perquè Àustria ja ha recuperat tot això, i li diu, escolta, ara parlem de tu i jo, torna'm tots els territoris. Que no me'ls tornes? Doncs la sisena coalició es crea ràpidament amb les altres monarquies europees, França és envaïda, Napoleó és derrotat i desterrat per primera vegada a la illa d'Elba. Vindrà després el Congrés de Viena, que reorganitzarà Europa, Napoleó tornarà a França intentant recuperar el tron, es formarà la setena coalició, el tornaran a apallissar i el desterraran a Santa Helena, i el Metternich i el seu emperador Francesc I quedaran que amb les mans lliures per poder fer el que vulguin amb Europa, amb una Europa absolutista, amb accions com lo dels 100.000 fills de Sant Lluís que imposen a Espanya per tornar a una via, o per sortir, més ben dit, d'una via absolutista, per recuperar la via absolutista. El Metternich fracassarà amb tot això i, per tant, dimitirà el 1848 quan la revolució arribi a Viena. I com que hem parlat molt de l'emperador i de l'altre emperador i de l'altre emperador, del Napoleó i tots aquests, doncs, escolta, anem curt i ras cap a la feina. L'orquestra del Helmut Zacharias complementa aquesta informació amb el vals d'aquí, de l'emperador. El vals de l'emperador Helmut Zacharias. Thank you. 16 de maig del 1860, el dia que a la Convenció Nacional del Partit Republicà dels Estats Units i en la tercera ronda de votacions es proclama guanyador el Abraham Lincoln, que es converteix així en el candidat presidencial oficial del seu partit per aquelles eleccions. Un Abraham Lincoln que havia nascut amb una família quàquera, religiosa, pobra, a la vora del Mississippi, però que, amb el seu esforç personal, es havia llicenciat en dret a l'any 1836, dos anys després de poder entrar com a diputat a Illinois, pel període 1834-1842. El pujarà, el seu èxit li val, i el 1846 es convertirà en el cap del Partit Republicà aquest, dels Whigs, associat, a més, amb els abolicionistes del Congrés de Washington i en el moment en què esclata la guerra amb Mèxic, el 1846, insisteixo. La guerra aquesta suposarà, per una banda, l'annexió de l'estat de Texas als Estats Units i després també de tots els territoris de la part oest que en aquell moment estaven en posició, en possessió de Mèxic. Alta Califòrnia, Nou Mèxic, Sonora, tot allò que, diguem-ne, migra molt la superfície ocupada per Mèxic. El Lincoln, durant tot aquest temps, es declara contrari a la guerra, cosa que li fa perdre molts vots, i sobretot li fa perdre les eleccions de 1849. Decebut amb la política, doncs, es retirarà i durant 6 anys treballarà exclusivament com a procurador, perquè Estats Units està en una situació bastant complicada. Es configuren dintre d'Estats Units dues economies diferents, la dels Estats del Nord, que ja tenen en marxa la revolució industrial i que, per tant, amb indústries tèxtils i de manufactura necessiten una política duanera proteccionista, perquè la indústria europea és una gran competidora i té més qualitat, i després tenim els, i per tant, els interessa un país tancat, i tenim els sureños, els del sud, terratinents aristocràtics que tenen mà d'obra esclava i que es dediquen bàsicament al conreu del cotó, cosa que fa que aquesta altra part dels Estats Units necessiti el contrari. Necessiti estar obert a les exportacions, al lliure canvisme, etc. I, per tant, tenen dos estats diferents, separats aproximadament, si fem un mapa, pel paral·lel 36. Al nord tenim els abolicionistes i al sud tenim els esclavistes. I dintre dels esclavistes i dintre dels abolicionistes hi han els republicans i els demòcrates. Per tant, aquí tenim quatre paquets diferents que, es veuen desequilibrats justament amb la guerra aquesta que dèiem de Califòrnia, perquè Califòrnia, tot i estar al sud del període del paral·lel 38, no es declara, o es declara no esclavista, i per tant trenca l'equilibri, i a més hi afegeixen tots els estats de la part oest, que a la part nord, el Minnesota, Oregon i tot això, i a part d'aquí, clar, què passa? Que els estats del sud es comencen a plantejar de dir, aquests del nord ens estan fent la guitza, doncs escolta, separem-nos i cadascú per la nostra banda. Però tot entremig de tot això apareix el tema de l'esclavitud amb l'aprovació als estats de Kansas i Nebraska d'una llei que permet que l'esclavitud no s'implanti a la part nord, però que si els esclaus hi fugen, tinguin refugi allà i tal. O sigui que porta una certa tensió. Això fa que el 1856, a la part nord d'aquest estat, d'aquests Estats Units, doncs es creï el Partit Republicà. I el Lincoln decideixi en aquell moment tornar a la política, s'hi afili d'entrada, i a les primeres eleccions del 1858 perdi les eleccions al Senat. Però guanyarà molta popularitat i les seves idees, el qual és més important, també guanyaran popularitat després del seu discurs el 27 de febrer de 1860 al Congrés de Nova York, on mostra les seves posicions més o menys moderades, i això suposarà que quan vingui la convenció del Partit Republicà a Chicago, i en concret, tal com dèiem, el 16 de maig de 1860, ell, que d'entrada no era el candidat més buscat, el final, a la tercera votació, acabi sent proclamat candidat a la presidència. A més, la seva acció aconseguirà partir a l'estat del demó. Els demòcrates es barallen entre ells, fruit de les seves intervencions, amb la qual les eleccions que venen al 1860 són, no direm que allò que ja estigui són cosa feta, però sí que es veuen a venir. I tot això farà que el 6 de novembre de 1860 els republicans arrasin a tots els estats del nord i el sud, doncs, bueno, s'ho reparteixin amb les altres tres opcions que hi havia, recordeu, els republicans del nord i del sud i els demòcrates del nord i del sud. Això farà que Lincoln arribi a la presidència, però ja abans d'això, abans de que es proclami president, Carolina del Sud diu que vol abandonar la Unió. 10 estats més li seguiran. El que passa després, tots ho sabem, la guerra, diguem-ne, de la independència dels Estats Units, que al final guanyarà el Lincoln, però que no tindrà gaire temps de celebrar-ho, perquè si bé la Confederació, la part del sud, que es constitueix en Confederació, es rendeix al nord el 9 d'abril de 1865, una setmana més tard, el 14 d'abril de 1865, en Abraham Lincoln serà assassinat en un atemptat durant una representació teatral a Washington. I com que la cosa anava de Lincoln, d'Abraham Lincoln, vam recordar que hi havia una cançó, hi ha una cançó, de fet, no ha desaparegut, hi ha una cançó dels Antònia Font que està precisament dedicada a aquest president nord-americà i que, a més, vam veure que no havien posat cap cançó, no havien planificat cap cançó catalana i ens agrada que es mantingui aquesta quota. Per tant, rematarem aquesta darrera reflexió al voltant del personatge d'Abraham Lincoln amb aquest Antònia Font, amb aquest grup d'Antònia Font interpretant la seva versió d'Abraham Lincoln i acomiadant-nos així de tots vosaltres, tant qui us ha parlat, el Burro al davant, el Francesc Morgades, com les altres persones que han fet possible des de l'ombra que tot això sigui possible, el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez. Nosaltres per avui ho deixem, ens emplacem per la setmana que ve. Que vagi bé.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.